Pot voters afectats entre les 10 del matí i les 12 i mitja. Arribem així a les 5 i 4 minuts. L'actualitat informativa torna a les 6 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un any amb tu.
Tentol.
Heu de saber que la nostra companya Marina Huguet acaba de publicar el seu primer llibre infantil en solitari, titulat Ton pare no te n'has.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui, divendres, tenint a Marga Cifra el control tècnic i tot preparat per escoltar, sentir i parlar amb la il·lustradora Marina Huguet i el músic Joan Pérez Villegas.
Coca-roi, ton pare és coca-roi, ta mare és coca. I el teu germà petit, i el teu germà petit va de la boca. Ton pare és coca-roi, ton pare és coca-roi, ta mare és coca.
La mestra i il·lustradora Marina Huguet acaba de publicar en 17 edicions Ton pare no té nas, un llibre infantil que inclou una música original d'en Joan Pérez Villegas que es pot escoltar en QR, una cinta de casset titulada Tirurí quan plou, que l'autor escoltava sota el coixí abans d'anar a jeure, és la responsable de la devoció de Marina Huguet per aquesta cançó, protagonista del seu primer projecte en solitari. I avui és un gust tenir-la aquí per xerrar en profunditat de llibres infantils, de música i d'il·lustració, tant amb ella com amb el gran Joan Pérez Villegas.
En profunditat.
I ja són aquí els estudis de Ràdio Marina. Com estàs?
Estic molt contenta de veure-vos.
Ben tornada.
Home, dues vegades aquesta setmana. Ja no tinc temps d'enyorar-me.
Parlarem de criança, però d'una altra manera.
Sí, per favor.
Tu seràs el protagonista.
No, jo i en Joan.
I en Joan també. Joan Pérez Villegas, com estàs?
Molt bé, també content de tornar
a veure-vos. En Joan va venir no fa massa, perquè en Joan acompanya
Marina. Haureu de contratar.
Sí, en aquest projecte, però també és compositor.
Sí.
De música contemporània, cosa sèria, cosa grossa. Bueno. I faves un pot de tot,
Un pot de tot i molt de res, sí.
Avui has vengut a seguir terra perquè també després cantarem un poc, Marina.
Cantarem en plural, a mi no me...
Cantarem, ho ha dit la presentadora.
Jo ho dic perquè cantarem tots.
Ahir ja me va embuear, ja em va aconseguir cantar quan jo no volia, i això és violència.
Clar, dius que ahir ho va aconseguir perquè ahir se va presentar oficialment el llibre a Rata Corner. Com va anar aquesta presa de contacte primera en el teu públic objectiu?
Jo crec que va anar molt bé. Al final, és veritat que els infants eren més petitons de lo que nosaltres mos pensàvem, però la veritat és que van estar com molt engrescats, molt connectats, les famílies també varen riure, i jo crec que sí, que va anar molt bé. Va anar molt bé. Crec que va ser com a la demostració de que aquest llibre pot funcionar en petits i en més grans.
Sí, perquè parlaven que una cinta de casset, titulada Tirurí quan plou, és el teu primer contacte amb aquest Ton pare no té nas, que tu has recuperat anys després per donar forma en el teu primer llibre d'autora 100% teu.
Anem, aquí hauríem de posar-ho entre moltes cometes, perquè jo no vull llevar crèdit en el que va composar aquesta cançó primerament. És una cançó popular que no és de ningú, però és de tots, per tant, que això no seria la meva feina. I després crec que és un llibre que agafa un color totalment diferent en la música d'en Joan. Crec que no hagués funcionat igual si no fos un llibre musicat. De fet, crec que aquesta és una mica com la màgia d'aquest llibre, que hi ha aquestes cançons que l'acompanyen i que s'adapten a les il·lustracions, i les il·lustracions s'han adaptat també a les cançons, perquè han tingut com a l'oportunitat com a de retroalimentar-nos una miqueta, i ha estat una cosa que m'ha agradat.
I Joan, quan te va proposar Anna Marina, que vares pensar? Vares dir, ha arribat el meu moment, perquè jo també som molt fan de Ton pare no tenes.
Home, ja és una cançó que he cantat moltíssim. De fet, amb Sa Corrala, que és un cor de Palma que dirigesc, la cantam, que cantam una versió. I sí, va ser una proposta que me va engrescar tot d'una, i que també troc que és un repte, això, no?, venguent d'altres àmbits, fer música per un llibre infantil m'apareix molt guapo i molt, també un repte que em motivava, no?
Clar, perquè per centrar els nostres oients, allò que ha fet la Marina Huguet, la nostra companya des dimarts, es agafa la cançó popular de Ton pare no té nas, i com que té tantes estrofes i parla de tanta de gent, tu has anat il·lustrant algunes d'aquestes estrofes.
Exacte, jo el que he fet és un poc el que se fa en els àlbums il·lustrats, que és que la lletra diu una cosa, però les imatges poden dir o contradir aquesta lletra. I el que vaig fer va ser ordenar aquestes estrofes d'una manera que m'apareixia que podien contar una mica una història, i després, com a donar, obrir les portes en aquesta família d'un pare i una mare i un germà bastant curiosos, i veure una mica el seu dia a dia, i veure el que fan i com ho fan.
I té nas, son pare, en el teu llibre?
És un nas postís, però.
Com és això?
És un nas de bromes. Sí, vaig trobar que...
No facis spoiler.
Ai, tens raó, bé, només un poquet.
Bueno, està suportada, o sigui que no. O sigui que sí, va ser una miqueta aquesta la idea, sobretot també perquè jo, a més d'il·lustradora, soc mestra d'infantil, jo canto moltíssim a la meva aula, però em trobava a faltar les cançons populars que jo sentia quan era petita, i com ha dit en Xisco, aquesta era una que sempre m'ha rondat pel cap, perquè jo l'escoltava molt dins un seguit de cançons que formaven part d'una història, i tenia ganes de retornar-la de qualque manera a l'escola, i està com a la meva manera de tornar-la.
És vera, i que és curiós que cada família, cada poble, cada indret o cada casa té a la seva estrofa.
Exacte.
Perquè hi ha gent que diu se de talla verdura, una altra se d'escurar, depèn.
Exacte, és que hi ha moltes estrofes diferents.
La seva estrofa i la seva tonada, perquè nosaltres no la cantàvem igual, per exemple. Sí. I sé que, per exemple, algunes regions de València la canten fins i tot amb una lletra lleugerament diferent i una altra melodia. Res, canvis mínims, no? Però que també és,
sí,
és curiós.
Sí, va ser divertit perquè en Joan me va demanar que li enviés un àudio per veure com la cantava jo, i jo li vaig cantar, i ell m'ha fet dir, mira, nosaltres la cantem d'aquesta altra manera. I va ser molt divertit fer una miqueta aquesta feina de reconnectar i de veure que en realitat és una cançó que mos pertany a tots i que tots l'hem fet una mica nostra.
Perquè els oients entenguin quina és la teva versió, podries cantar-la?
És que això és de molt mala persona.
No, però has dit, la meva versió no és la mateixa. No és la mateixa que la d'en Pere Villegas.
Mira que va dir, no vull cantar.
Jo penso que encara que sigui una capella...
Vinga.
A part, acabes de dir que tu a Saula cantes molt.
Clar.
Per tant,
a Saula amb infants, que els infants no jutgen. Vinga.
No, tots tampoc.
Per tot Balears, en tots vosaltres, Marina Huguet, autora de Ton pare no té nas, llibre il·lustrat que vos recomanam a les totes, amb aquesta veu d'Àngel...
Sí, d'Àngel de Copeo.
Aquesta au que nora, avui aquí, a IB3 Ràdio. Endavant, Marina.
Però no m'has de fer riure, eh?
No, no, els micròfons són teus.
Vinga. Ton pare no té nas, ton pare no té nas, ta mare xata. I el teu germà petit, i el teu germà petit, té nas de rata.
Bravo. Breu, les coses com són, no hi ha hagut molt de temps per emocionar-se, però clar, ja que tenim aquí en Joan Pérez Villegas, Joan, mos agradaria, n'hem escoltat ja una sa presentació, però ja que ets aquí, en directe, que tu mos facis una estrofa, o sigui, que vulguis. Ara mateix també, aquest micròfon són per tu.
Vinga, anem a provar. Ton pare fa ribells, ton pare fa ribells, ta mare gerres. I el teu germà petit, i el teu germà petit, d'obegui terres. Ton Ton pare fa ribells, ton pare fa ribells, ta mare gerres. Teu germà petit i el teu germà petit d'ova guiterres.
Bravo. No, no, una fantasia aquí en directe. És que sempre una guitarra sempre suma.
I trobes que l'havies de fer cantar després de jo. Aquestes comparacions són odioses.
No són odioses, les comparacions. Tu ets la reina absoluta d'aquest Ton pare no té nas, aquest llibre que ha publicat en 17 edicions. Clar, ara arriba Sant Jordi, vas fer una presentació, però dia 23 has preparat una festa absoluta. Perquè això no quan has après amb aquests anys ja de presentar llibres il·lustrats, és que en els nins se'ls ha de tenir entretinguts. Què faràs dia 23... i on te podran trobar per si qualcú es fan de Tento li vol conèixer na Marina Huguet, com deia a la tele, en vivo i en directo.
En vivo i en directo.
Com deia Íñigo.
Sí, jo ja fa el tercer any que hi vaig, també és perquè és el primer any que hi vaig tota sola sense na Marina Bernassa, i no sé què faré, però em filaré les passos parets, perquè no tindré temps d'arreglar el món, però bé, que si m'ho voleu trobar i donar conversa, estaré a dia 23 a les 11 a la parada de Drac Màgic, a la 1 a Rata Corner, a les 4 a la llibreria Quart Creixent, a les 5 a Lluna Llibres i a les 6 a la Casa del Llibre. I aquest cap de setmana, que és diumenge, a Porta Colom, també vaig a vendre llibres, si qualcú està per allà hi pot anar.
I fer activitats complementàries, que a mi això m'ha agradat molt.
Bé, en el dia 23 no faig per ser activitats complementàries, el que sí que faig és recompensar la gent que me vengui a veure, perquè tinc 5 trencaclosques que he fet jo, els he estampat jo, i hi haurà un trencaclosques esperant que la primera persona que vengui cada paradeta, per se'l podran dur a casa de reial, adoptar-lo, però els altres que no desesperin, perquè també he fet ferretines amb els nars de ton pare no té nars.
Ai, que guapo.
I després sí que és veure que hi ha moltes activitats lligades. Nosaltres dia 9 anem a la Tinta Il·lustre, que en Joan tocarà i farà un concert bastant més llarg, i jo faré activitats amb els infants. I qualsevol persona que li vengui de gust, que anéssim a la seva biblioteca, llibreria, escola, allà on sigui, nosaltres també podem fer activitats. Sí, sí.
Clar, perquè Joan, com ha estat la relació amb Marina? Ha estat fàcil? Perquè crec que no vos coneixíeu.
Ha estat bona, Joan.
Terrible.
Terrible.
Una persona complicada,
no, Marina. No, però a vegades, jo això no te pensis que no te creuria, si m'ho contes, però, clar, dues persones de dos mons diferents que aconsegueixin empastar per poder fer una promoció o un llibre, no sempre és senzill. En el vostre cas crec que ha anat bé.
Sí, no, ara xerrant en sèrio, m'ho remuntes superbé, ha sigut tot molt fàcil i també des de en principi la Marina m'ha donat molta llibertat artística per plantejar i enfocar el projecte com a mi m'apareixia. I de fet, bueno, crec que ha agafat un caire tampoc que no era igual el que tenia la Marina preconcebut, no? I jo crec que això és guapo. Sí. Mos hem enriquit mútuament, ell a mi en les seves il·lustracions i la música també, les il·lustracions, en certa manera.
Sí, perquè a veure que a l'hora de contactar amb ells, les il·lustracions no estaven totes acabades, estaven plantejades. Jo les vaig anar acabant, així com ell anava fent les composicions, i sí que m'ho anàvem intercanviant coses. I, per exemple, ell me va intercanviar una a la darrera, que hi ha aigua, i hi ha ribells, i hi ha gerres, i quan jo vaig veure que ell havia tingut, com sa, per jo, brillant idea de ficar aquests instruments a dins la música, vaig dir jo, això ho he d'incorporar, i ho vaig incorporar a les il·lustracions. I, de fet, és una feina que m'agradaria, si seguim fent feina plegats, crec que és una cosa que mos enriqueix mútuament, poder treballar d'aquesta manera complementària i que el que surt a la música pugui entrar dins les meves il·lustracions i el que ha les il·lustracions entri dins la música. Perquè, per exemple, ell, hi ha una il·lustració que surt un guinevet que talla i ell ha incorporat el renou de tallar verdura a la seva música. I jo crec que això és molt ric.
Mm-hmm. He fet bastant de ràdio la música que he fet. He intentat abocar espais
perquè la vostra...
domèstics.
Clar que sí, i és més divers. La vostra estrofa, quina seria? Vosaltres quina triau de totes les que hi ha? Que totes són populars, així com la música és popular, la lletra també és popular.
Quina triaríem per nosaltres? Quina seria
sí, la que vosaltres cantàveu quan éreu petits?
Jo les, oh, no. És veritat que les cantava totes.
Totes?
Però jo les, sí, jo les cantava totes. Però és veritat que a mi m'agrada molt aquesta de ton pare s'ha perdut, ta mare el cerca i el teu germà petit que pren sa fresca.
Perquè, sí, sí, la fresca.
Per mi també
és molt divertida.
Aquesta és molt bona.
Molt il·lustrativa.
De com funciona el món, que de vegades un s'apers, l'altre s'arqui i l'altre no fa res.
Exactament. I no me posa gèneres, ara no anirem a parear-me.
No, he dit un i un.
Joan, tu la teva quina és?
No, jo també ets
la que m'he...
Sí. La darrera que vaig fer, la que no vaig saber... M'ha costat més enfocar-la musicalment. I jo, de fet, moltes de les que la Marina me va enviar, jo no les coneixia. Jo coneixia Ton pare no té nas, Ton pare és capellà, que aquesta no l'hem ficat, se de s'ha perdut, i se de Ton pare fas dinar. Ses de més, no.
És que aquest teu Ton pare és coca-roi, Ton pare és coca-roi, ta mare és coca, i el teu germà petit va de sa boca.
Boníssima.
Aquesta jo no la sabia.
Jo crec que va ser això, que en aquest casset que jo escoltava de petita per dormir-me, hi eren totes, formava part d'una història, i hi eren, i jo crec que d'aquí les vaig aprendre, sempre ha estat com a fent aquest run-run dins el meu cervell, fins que tengo com a l'oportunitat també donar-se gràcies a 17, que m'ha acollit amb aquest primer llibre, diguéssim, que he volgut fer entre cometes pel meu compte, ens ajuda d'en Joan, però com a iniciativa pròpia, que jo normalment sempre faig feina amb la Marina, com a escritora, i sí, molt agraïda, perquè no és fàcil.
Podem desmentir que no vos heu bareat?
Na Marina i jo...
Na Marina Benassar i na Marina Huguet, ses marines de Tenton.
Jo som el sucedani de na Marina.
Bé, si mateix na Marina hi va venir i li va dir a en Joan que no s'emocionava, que ell era s'amant i que ella era s'oficial. Però na Marina i jo, des del primer dia...
Som un simple segon pla.
No, hi ha Marina per tothom. No, però és vera, bromes a part, na Marina i jo van tenir molt clar des del primer dia que perquè això funcionàs havien de ser un matrimoni obert, i nosaltres sempre ens definim així, nosaltres som un matrimoni obert, que ens estimem moltíssim, que ens agrada molt fer coses juntes, però que entenem que a vegades pues, per enriquir-se has de deixar entrar altres persones, i ella té altres projectes amb altres il·lustradors, dels quals jo estic superfeliç per ella, i jo tinc altres projectes amb altres escriptors i amb en Joan, i nosaltres dues tenim projectes en comú. Per tant, nosaltres dues, això, ens estimem molt, som un matrimoni obert, i si l'altre està feliç...
Sempre tan modernes, poliamor sí. Laboral, posen en pràctica ses marines. No, una monada. En quin moment vas descobrir que havia arribat el moment de volar tota sola, més enllà d'aquest poliamor laboral, però que tu volies que aquest projecte fos teu, perquè, evidentment, aquestes il·lustracions són com a molt marina, si m'apures. Clar, era una cosa que havia de ser teva.
Sí, també és que han passat moltes coses en poc temps. Jo fa 3 anys, 2 anys i mig que m'estic dedicant professionalment en això, i quasi en aquests 2 anys i mig han estat dedicant-me professionalment i aprenent, perquè jo com a professió som tinc grau en Belles Arts, també té educació infantil, però és que el món de la il·lustració és un món totalment diferent. I crec que ha estat com a part d'aquest creixement, va ser intentar fer una cosa tota sola amb un llenguatge que fos meu molt, molt propi, i també tenia ganes de fer una cosa, no és que no m'ho passés bé amb els altres, m'ho he passat molt bé fent tots els altres dos llibres, però volia fer una cosa que jo m'ho passés molt bé fent-ho i que m'ha fet moltes ganes tenir-lo i que fos com un llibre que jo m'hagués agradat tenir de petita. I va ser una mica la idea. També és vera que he tingut els editors que de 17, la Marina mateixa i altres companys que m'estan animant perquè faci jo les meves històries. Jo tenc històries guardades dins un calaix i m'animen a que les tregui. Això ha estat com una punteta perquè no és el test, està clar que no és meu, però sí, crec que aquest serà el camí que seguiré un poc.
Heu sintonitzat IB3 Ràdio, això és Tèntol, som en conversa a la il·lustradora Marina Huguet i amb el músic Joan Pérez Villegas, que han vengut avui cada vespre a parlar-nos d'aquest Ton pare no té nas, el llibre de na Marina amb música d'en Joan, publicat per 17 edició. Quina tècnica has fet servir? Perquè, clar, una cosa és el que vam imprès en paper, que això és una cosa, i l'altra és com tu has anat fent aquestes il·lustracions.
Vols la versió guapa de postal o vols que te digui la veritat?
Jo, tu tries el que vols que el teu públic rebi.
Jo som molt defensora de baixar el que vendria ser l'artisteia a terra, perquè els artistes bohemis se moren de fam, i nosaltres no som això, nosaltres som persones que fem molta feina i que pensam moltes coses.
Mos forram amb aquest llibre.
Mos forram. No, però sí que és vera que no, les persones que ens dediquem en aquest món han de tenir en compte moltíssimes coses, i una de les coses és temps que tu tens per fer-ho i el material que emplees, perquè... Cada àlbum o cada llibre hi ha un material darrere que això mos impliqui un tot bé en altres. I jo, en aquest cas, sí que va ser un llibre que em van dir que sí a la idea molt ràpid, però ho vaig haver de fer entre còmetes en relativament poc temps, perquè a més, jo en aquell moment encara estava fent feina en mitja jornada a l'escola. Per tant, resumint, la tècnica és una tècnica molt senzilla, que és la de gravat. Jo em pleies gravat i em pleies tòrcul en el meu dia a dia, però això és una tècnica de gravat estampació amb goma eva, que m'ha donat la possibilitat de fer feina molt més ràpid, perquè la tècnica de gravat és una tècnica que és complexa, és llarga i és molt cara. Jo volia fer-ho amb aquesta tècnica, però que fos una cosa que fos ràpid i que fos assequible, i l'alternativa que vaig trobar va ser estampat en goma eva, perquè m'ho donava molta velocitat i molta rapidesa per poder-ho fer amb els temps que tenia.
Clar, la Margarida parlava d'en Joan, que ha dit que va venir a parlar com a compositor, compositor
Mozart,
una mica més seriós.
Varen parlar.
Clar, i el seu darrer premi, jo he consultat el currículum, ha estat l'Internacional de Composició FESEC 2025 a la millor harmonització a capella per a veus iguals. Clar, com casa aquesta harmonització a capella per a veus iguals amb aquest projecte Ton pare no té nas? Clar, com juntar amb aquests dos mons?
Bé, en el final els dos mons tenen un element en comú claríssim, que és la música, que és el que me dedic en general, i per mi no m'agrada fer excessives distincions entre estils de música o universos musicals, i per això, jo som músic fins a les darreres conseqüències, i per mi fer música per infants, ja dic que va ser un repte també perquè m'ho he intentat plantejar amb molta serietat, no? No, a vegades infantil és un adjectiu que denota certa burla, no? O menyspreu, i jo he intentat que sigui música feta amb tota sa, amb tot l'amor i tota la qualitat possible, i també he volgut, en lloc de fer una música una mica banal, que a vegades és on se cau tant versionant música tradicional en tant d'anys d'història com a música per infants, he volgut donar-li a cada petit fragment una personalitat i
una identitat pròpia.
Una identitat pròpia, i tenim 6 fragments curts i després la cançó sencera, i tenim un passo doble, tenim una cançó tradicional amb instruments mallorquins, tenim una bossa nova, tenim un bolero, tenim bueno, molta varietat, que això crec que també és estimulant per nens petits, no? Hi havia, quan ensenyava les cançons a algunes persones, alguna persona m'ha fet comentari de ui, això no és música per nens petits, no? I jo pensava, no sé, per què no?
Ja.
A tu t'agrada, sí, a un nen petit té l'enteniment perfectament desenvolupat per poder disfrutar.
Has dit això de potenciar
un bolero lent, per exemple.
Dir, això de potenciar la música infantil, com han fet en la literatura, que ara li diuen LIG, literatura infantil i juvenil, també haurien de dir MIG a partir d'ara, per crear aquest gènere i donar-li una miqueta d'identitat.
Per exemple, m'agrada.
Marina, tu sempre tan pionera, eh? Potenciar la MIG i la LIG a casa nostra.
Jo és que estic super totalment d'acord amb el que ha dit en Joan, i de fet quan me va començar a ensenyar per on anaven els tirs va ser com és que he encertat, perquè crec que compartim la mateixa visió de que una cosa és ser un infant i l'altra és infantilitzar, una cosa és ser simple i l'altra cosa és ser senzill. Són puntualitzacions que són importants, perquè tal com ha dit ell, a vegades caiem amb els tòpics de pensar que els infants només poden entendre imatges molt senzilles o simples, en aquest cas, o música molt simple, i els infants llegiran o escoltaran la música cadascú en el moment en què se troba, i hi ha moltes capes que se poden anar destriant, i crec que l'educació musical ha de començar des d'infants.
No, i també escoltaran i llegiran la música i la literatura que se'ls hi doni a tastar, no?
Exacte.
Que a vegades els aprivam d'aquesta presa de decisió de dir si això els agrada o no, com que prenem aquesta decisió per ells abans de...
I na Marina ja ha fet allò, per exemple, Netflix i les grans corporacions fan allò que diuen un screening test. Tanquen una habitació a la gent abans de llançar el producte audiovisual per saber quines escenes funcionen, quines no. Tu ja els teus alumnes, tu que ja tens matèria primera de franc, podríem dir, a la teva escola, ja has fet un primer tast de com funciona aquest llibre?
No he fet de cuniet d'índies, perquè ara mateix no estic a l'escola, me vaig vaig demanar un permís, perquè estic estudiant un màster també, però com que a mi la vida me sobren ses hores, estic estudiant un màster i me vaig demanar un permís per poder acabar el màster tranquil·la. Però sí que he sotmès els infants d'Anna Marina Bernassa a test. I ahir també va haver-hi molt d'infants i sí, va funcionar. I de totes les maneres, quan torni a l'escola i estigui amb infants, me farà moltes ganes provar-ho amb ells i poder cantar les cançons i poder-los posar la música.
De fet, els infants és una de les primeres cançons que prenen aquesta, no? Tot d'una que diu, ton pare no te n'has. Ja, com que ho capten tot d'una.
Crec que és bo de fer que l'aprenguin ràpid.
Té com una màgia aquesta tonada, aquesta cosa.
Sí.
Musical, sensorial, no
tot
ho sé.
Tot i que aquesta lletra fa una mica de poreta, si sí. Ho penses. Ton pare no té nas, ta mare xata, el teu germà té coa o nas de rata, depenent de sa versió. Clar, és una família una mica disfuncional, si m'apures.
Ningú ha dit que sigui disfuncional, és una família diferent.
No, que també en Joan Petit és una cançó que els nins canten, sí. Però si vas a sa gènesi d'en Joan Petit, no és més que una persona s'acabaren nas cortarant per trossos i sa gent cantava, ara es nas, sí. Ara es braç, ara sa cama, clar. I tot això amb música infantil, que m'apareix una fantasia.
Crec que no tenim constància de que ningú convertís cap pare ni cap mare en un coquerró ni en una coca, ni tampoc tenim constància de que maltratassin a cap infant i el fessin tornar una rata o un ratolí. En aquest cas, pensarem que ha estat imaginació popular que m'has dit aquí.
A mi m'encantaria haver tornat família meva coca, bamba.
I menjar-te-la.
No ho descartis. Per cert, m'agrada molt la dedicatori. Un no pot defugir les seves essències. Na Marina, que et diu a les mestres que canten els infants. Que jo algunes que conec que canten els infants són molt més feliços a classe.
Jo ho tinc comprovat. Quan estava a l'aula amb els meus infants i hi havia molt de renou i estaven tots que no s'aguantaven els mateixos titons perquè estaven molt cansats, més que cridar demanant silenci, si te poses a cantar és increïble perquè tot s'atura, s'ajunten en el teu voltant i si els fas partir sets de cant és que se produeixen moments que es verà que és un topi, però és que és com a màgia, no? Això que diuen que la música amansa les feres, pues, també amansa en els infants i crec que els hi dona pau.
I ara ja ho sabeu, aquest dia 23 d'abril hi ha tot un reguitzell de cites en Marina Huguet. Consultau la plana web del Gremi de Llibreters, que allà ho expliquen tot i sabreu una mica sa tornè. I abans de partir, en Joan mos ha dit, cantaré dues estrofes. N'ha cantat una, per tant...
T'has enrecordat.
Clar que sí, per favor. És que he deixat estruet aquest pel final, perquè si ja en tingui temps de gravar-te, de fer-te quatre plànols, no hi ha més.
Si no posarà una càmera davant, me pon nerviós i la cara.
No passi gent de pena.
També aprofit per recordar que jo no som guitarrista, o sigui que estic infiltrat.
Molt bé, fet aquestes precisions per si qualque guitarrista escolta, tancam amb tu, Joan, dali.
Ton pare s'ha perdut, ton pare s'ha perdut, ta mare el cerca, i el teu germà petit, i el teu germà petit, seu a la fresca. Ton pare s'ha perdut, ton pare s'ha perdut, ta mare el cerca, i el teu germà petit, i el teu germà petit, seu a la fresca.
Quin estil és això, Bossa Nova?
Sí.
Sí, és com si en Carlos Jobim hagués estat en mallorquí, hagués fet qualque cosa així.
Joao Pérez Villar.
Exacte,
el tenim aquí, el nostre particular. Joao, moltíssimes gràcies. Enhorabona per aquest llibre fantàstic.
Moltes gràcies.
Recomanem a tots, pares, mares, familiars, qui sigui que tingui infants a prop, i no...
per tothom.
El pugui gaudir, Ton pare no té nas, aquesta cançó popular magnífica que ara Anna Maria Noguet ha transformat en un llibre. Un llibre preciós, per cert.
Moltes gràcies.
I a més, de presentació, òbviament les il·lustracions són magnífiques, però també que és un llibre que fa ganes de seure amb un infant i cantar i jugar i...
Moltes gràcies.
I recitar plegats, saps que sí, Joan?
Sí, sí.
Gràcies a tu també.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Bon cap de setmana.
Fins a la propera.
Mem, que xerrarem. Gràcies.
Ton pare fa ribells, ton pare fa ribells de mare gerres. I el teu germà petit, i el teu germà petit d'obeguiterres.
Tento.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tèntol, el teu caprici d'hora baixa a IB3 Ràdio. Quina paraula creus que s'està perdent?
Una paraula que no s'utilitza tant avui en dia, però a mi m'encanta, és setjar-se. O sigui, quan algú s'assatja una peça de roba per veure si li va bé, la paraula setjar avui en dia no se sent tant i és veritat que és una paraula que a mi personalment m'agrada moltíssim.
Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
I ara arriba en Pablo Sierra. Hem sentit de Ton pare no té nas, versió bossa nova, Pablo Sierra. I mira que nosaltres l'hem tractat de la bossa nova en aquesta sí. secció. Avui no serà el cas.
Bueno, però és que aquest temacle jo crec que es podria versionar pràcticament en qualsevol gent.
Tu quan eres infant també cantaves
Clar,
Ton pare no
sí,
té nas.
Sí, sí, sí.
I era, quina és la versió era, de Sant Antoni de Portmany?
No, jo crec que cantaven sa universal o sa estàndard o sa que venia en escasset aquell del llibre de música de primària, que allà hi havia tot. O sigui que, si poguessin recopilar aquells cassets, potser m'ho sortiria una mixtape, com dirien els anglesos, com s'ha de que parlarem avui a la secció.
Mm-hmm, molt bé. Avui, efectivament, a les cançons dels altres, parlarem de cine, perquè avui la perxa cinematogràfica d'aquest dia es torna als cinemes. Una versió molt especial d'una pel·lícula.
De Kill Bill.
Kill Bill. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
Així és, Margalida, des de fa una setmana es pot veure en pantalla gran, es pot tornar a veure en pantalla gran Kill Bill, però es pot veure per primera vegada Kill Bill de Whole Bloody Affair, és a dir, les 4 hores complides que duraven les dues parts originals. No sé si hi ha un intermig entre mitges.
Sí, hi ha 15 minuts.
Hi ha 15 minuts.
Sí.
Hi has anat.
No, jo no, però una veïnada meva, si m'ho va contar.
Tens bons informants.
Sí.
Jo és per anar-hi dilluns, que he vist que crec que és a Socimax.
Sí.
Encara l'estan passant i en versió original i me fa moltes ganes.
Si tens, és una molt bona cosa perquè té una banda sonora...
Boníssima.
Espectacular, que és una oportunitat també, Pablo, pels nostàlgics de Kill Bill, d'escoltar complets els dos volums d'aquesta banda sonora, que diries que ets la millor de totes les que han acompanyat les pel·lícules de Tarantino?
Això és ben difícil de respondre, però segurament la música de Kill Bill siga, doncs, una passa més enllà. No només a la filmografia de Tarantino, això ja és collita pròpia d'en Pablo Sierra, sinó jo crec que també el gènere del cinema comercial amb pretensions artístiques en general. I aquí és on ens trobam potser una contradicció. Per una banda, tenim una banda sonora farcida de cançons memorables, el director i guionista de Kill Bill, com va fer ja a Reservoir Dogs o a Pulp Fiction, doncs no compon sa música, però sí que fa una mica de curador musical, la rescata.
La rescata i la posa en aquell moment i lloc adequat.
Exacte. I què aconsegueixen, per exemple, tonades com aquest My Baby Shot Me Down de Nancy Sinatra? Doncs obrir-nos sa porta d'un univers amb tantes capes que podria tenir o forma de matrosca o forma de cub de rubí, que cadascú triï sa que més li agradi.
Quan les dues parts de Kill Bill es varen estrenar el 2003 i el 2004, poden dir que si avui feim qualque spoiler o xafam la guitarra col cu durant la teva secció, és més que inevitable, però també lícit.
Sí, 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 sí. Ja ha passat prou temps.
Han tingut temps.
Han tingut temps, sí,
23 i 22 anys per veure una pel·lícula. Ja n'hi ha.
No, i a més estava pensant que en segons quines plataformes o canals de televisió per cable, en el seu moment, doncs les dues pel·lícules normalment les posaven una darrere l'altra. Perquè si tenies temps i a més que la pots aturar, doncs podies invertir 4 hores i busques, com deies abans, Margalida, en veure tota sí, aquella història que va concebre Tarantino i que li van obligar a partir-la, perquè,
sí,
clar, Miramax, això, que era la distribuidora, li va dir: ei, que 4 hores 20 minuts la gent no aguantarà
de sang i catanes
damunt sa butaca,
això,
sí, sí.
Però...
I mireu que és moguda, eh? Mireu que és moguda, que és una pel·li vibrant, sí, i tensa.
A qualque moment...
Però no era molt comercial, això d'estrenar una pel·lícula de més de 4 hores.
I per narrar la revenja de la Núvia Ensangonada, que interpreta Uma Thurman, Pablo Tarantino recolza músiques ben diferents, escena rere escena, i clar, així va, i mi sentim com en qüestió de minuts es passa de la delicadesa a la guerra.
Talment, perquè la banda sonora de Kill Bill podria ser una d'aquestes recopilacions en casset que es feien fins ben entrat als 90 per compartir-ho després amb els amics o amb aquella personeta que t'agradava. Per mort d'això, Tarantino, aquí, com seguirà fent a la resta de la seva filmografia, fins a les darreres pel·lícules, doncs, més que de director de cinema, o a més de director de cinema, també exerceix de DJ, que selecciona, talla i enganxa les cançons que tria per ficar-les a la pel·lícula, que a més són temes o músiques de procedències ben variades, moltes d'elles també amb lletra. Ens hem de fixar molt en el que diuen els textos de les cançons que al final acaben en les bandes sonores de les pel·lis de Tarantino. I en el cas de Kill Bill, el que fa és descobrir-nos a molts occidentals el talent i sobre de músics, com ara el guitarrista Tomoyasu Hotei, que va saltar als Estats Units després de convertir-se en el compositor de referència de cinema de samurais que tant li agrada a en Tarantino i que tant de pes, recordeu, té a sa primera part, especialment de Kill Bill. Thank you.
ja ho deies, que és un bon mig, molt eclèctica, aquesta banda sonora de Kill Bill, que vull repassar. I seguim escoltant algun dels temes més emblemàtics que van tenir cabuda en aquesta pel·lícula, Kill Bill, de Tarantino. I veiem, Pablo, que si hi ha una cosa que li agrada en aquest director, és mesclar-los en caragols, com de... I també mirar de cercar la versió més culta possible de cada cançó. Com és això?
I la recepta, almenys a jo, m'agrada molt. Sol tenir bon sabor, tot i que de vegades també rellisca una mica o patina, però a Kill Bill estava en un moment a prou dolç. La banda sonora d'aquestes dues pel·lícules o d'aquesta pel·lícula de 4 hores és un collage, absolutament. Ho estan veient avui a les cançons de les altres. La música se'n va cap al rock, torna a la música japonesa, allà un poc de disco, allà també flamenc, evidentment toques western i també la música Tex-Mex, de frontera, perquè molts dels passatges de la història, sobretot a la primera part, que això és un poc com el Quixot, té dos parts però la mateixa història, doncs transita en aquests deserts que hi ha entre Estats Units i Mèxic. Doncs tot això hi té present, si Tarantino, com tants altres directors, i abans o després Top Chisco, que mencionaràs amb Pedro Almodóvar, que això també ho sap fer molt bé, el que passa és que potser no és tan obsessiu i sempre tria una cançó per pel·lícula, o... Sí, vendríem...
Depèn de les pel·lícules, eh? Pel·lícules on només en té una, i n'hi ha algunes on en tria tres o quatre, que després passen a ser com a hits que se van repetint. Jo ara penso en Tacones Lejanos, per exemple, que no només hi ha aquella cançó de la presó que tothom va acabar ballant, sinó que va fer cantant a Ruth Casal per donar vida en aquella Becky del Páramo de sa pel·lícula. Però és cert que com a director a mi m'ha fet descobrir un munt de músics que jo desconeixia, on ha parat de moda d'altres, com Xabela Vargas, o és el responsable de que Mina s'hagi recuperat a l'estat espanyol.
Que al final aquests directors que tenen un segell tan personal i que no sé si en realitat no voldrien ser músics o són en certa manera músics o compositors frustrats, el que fan molt bé és jugar amb la nostra memòria musical, amb la memòria musical de l'espectador, perquè moltes vegades, moltes d'aquestes cançons que ja existien, recontextualitzades o descontextualitzades, doncs mos acaben sonant completament noves, i el que fan moltes vegades també és descobrir-nos no només la cançó en concret, sinó un disc o fins i tot un artista que era allà, que va tenir potser el seu moment d'èxit 15, 20, 30 anys abans que s'estrenàs aquesta pel·lícula, o que la seva cançó fos seleccionada per formar part d'aquesta història, i de cop i volta, doncs, entren a la nostra vida, i no podem deixar d'escoltar aquesta cançó després d'haver vist la pel·lícula en el cine, ja m'ha passat, o mirant alguna sèrie, me'n recorda amb True Detective, en la primera temporada, té una banda sonora que també m'encanta, i després, en comptes de revisitar la sèrie, el que feia era posar-me la banda sonora a casa, i era com una manera de reviure també el que havia passat en els capítols, perquè tens les imatges com molt associades, no?, a la música que sona.
Totalment. Jo, per exemple, hi ha una d'en Kubrick, que també sona una cançó de Nancy Sinatra, This Boots Are Made for Walking, del principi de La Jaqueta Metàl·lica.
Exacte, sí.
Aquest moment és que el tenc, per exemple, dins el cap, ja, com a moments molt, molt mítics.
No, era un altre mestre, en Kubrick, de fer servir músiques que ja havien set composades. És mític tot aquell moment de la taronja mecànica amb Beethoven, etc. Bueno, ja parlem de Kubrick un altre dia.
Un altre dia fent Kubrick.
Però com deies, Margalida, a l'hora de triar el repertori de Kill Bill, doncs Quentin Tarantino, per exemple, podria haver-se quedat amb observacions de Don't Let Me Be Misunderstood, que van despatxar Nina Simone, que és autora d'aquesta cançó, o un poc després de Animals. Però no. Els afortunats per integrar aquesta alineació de Kill Bill van ser Santa Esmeralda, que malgrat el seu nom i fins i tot la seva sonoritat, va ser un grup francès que va durar els anys que durà el cènit del disco. Del 77 al 83 van estar en actiu. I què van fer? Doncs dedicar-se al mateix que es dedica Tarantino, d'ençà que dirigeix pel·lícules, revisitar obres ja fetes.
Si una cosa poden dir de Kill Bill, Pablo, és que a cada personatge, com si fos Pere i el Llop, se li associava una música en concret. És impossible no escoltar aquest xiulet i no veure Daryl Hannah avançant per aquell passadís d'hospital amb un pegat a l'ull dret.
Podem dir, Xisco, que pas director de Kill Bill esmel aquesta feina de remenar a la seva memòria sentimental en els seus propis records i fa servir bocins d'altres bandes sonores, de pel·lícules que l'han marcat i sobretot que el van marcar durant la seva infància i adolescència, com aquesta de Bernard Herrmann, escrita originalment per una pel·lícula britànica de suspens de finals dels 60, que es deia, així com es diu aquesta cançó, Twisted Nerve, que va ser com Nervis romputs, un poc així, o Nervis a flor de pell, podem dir. Doncs aquesta pel·lícula, en Tarantino, la degué vora de petit, perquè tenia 5 anys quan es va estrenar. M'imagino que no el van dur en el cinema, tampoc sé el recorregut que va tenir en el seu moment, perquè, clar, això no era Hitchcock, però, clar, el famós xiulet que avui associem directament a El Driver, que és com es deia el personatge de Daryl Hannah a Kill Bill, doncs és que és una obra mestra.
Totalment.
De reciclatge musical.
I tot i que aquesta història va rebre moltes crítiques per tota la sang que de forma explícita s'avessa en aquesta pel·lícula, Kill Bill, no tot és violència, però atenció, Pablo, no és vera?
No, podríem dir que és una pel·lícula d'acció amb grans moments o amb moments profundament introspectius o fins i tot espirituals. Kill Bill juga molt amb aquesta idea que la violència engendra violència, però perquè la venjança o el fet d'ajustar comptes per fer justícia està molt relacionat amb el dol o la solitud. I això no només ho fa amb el personatge principal, el que encarna Uma Thurman, sinó que les seues antagonistes doncs, també tenen flashbacks on es recorda la seva infància, coses que li han passat i que doncs, les han duit, per exemple, a dirigir, com en el cas del personatge d'Anna Lucy Liu, doncs una banda de mafiosos japonesos en katanes, una yakuza. Però aquest procés d'autoconeixement que experimenta sobretot el personatge d'Uma Thurman quan es retira a entrenar-se amb el mestre samurai, abans d'anar a trobar-se amb el pare de Sophie, amb Soma, amb els que no es pot casar, i ja no desvetllarem res més de la pel·lícula, doncs no hauria set el mateix sense aquesta cançó de Lonely Shepherd, El pastor solitari, doncs on Tarantino, amb aires de western, fa servir o introdueix dins de totes les sonoritats i instruments que apareixen a Kill Bill, doncs la flauta de Pan, que jo no sabia que en català es deia bufacanyes, o flabiol de set forats, també es pot dir, m'apareix un nom preciós. Doncs aquesta peça d'en George Samfir ja s'havia fet servir per altres pel·lícules, ja havia aparegut crec que fins i tot en videojocs a principis dels 90, però Tarantino la rescata, pesca aquí també, i doncs això podem dir que és el moment chill out d'aquesta pel·lícula,
sí,
que no atura.
Tanta sort que hi ha qualque moment d'aquests.
Exacte, que és un poc com el contrapès de tot el que passarà després, d'aquestes escenes que a més són llarguíssimes i que evidentment s'ha de tenir una certa edat per entrar en el cine i veure això i entendre tot aquest
context. Sí, no recomanada per menors d'edat.
Exacte.
Pablo, jo vull aquesta paradeta de les cançons als altres, no la poden tancar, però sense demanar-nos a quina botiga de discos degué comprar Quentin Tarantino un vinil de Lola Immanuel. perquè Tu mirar, aquest tema mític de la parella que va revolucionar el flamenc en els anys 70, sonava a la segona part de Kill Bill.
A veure, jo crec que, igual que Tarantino sí que ha explicat moltes vegades que es va passar tota la seva adolescència escoltant vinils de, sobretot de música surf i tot això que sona sobretot a Pulp Fiction, no sé si degué tenir també, quan tenia 13-14 anys, un vinil de Loli Manuel. Això no ho he pogut trobar. Tampoc sé si va entrar, quan estava preparant Kill Bill, a Google i va escriure espada flamenc, perquè clar, li venia perfecte, li venia escàs. Però el que realment m'ha sorprès, i m'ho acabaré llegint, i potser això dona per fer una altra secció un altre dia, és que hi ha un article acadèmic, un treball universitari...
Un paper,
que es titula De katanas y guitarras, la utilización del flamenco por Quentin Tarantino a Kill Bill. El firma Álvaro Martín Sanz, és de la Universitat Oberta de Catalunya. Això, clar, és del 2018, és a posteriori, però potser aquí mos dona alguna clau de com Tarantino va arribar fins a Tu mirar per introduir-la en el repertori de sa segona pel·lícula.
De Kill Bill.
Sí, sí. Un Tarantino que no apareix, sí que ho fa, per exemple, altres cineastes, com Alejandro Amenábar, no apareix com compositor de sa banda sonora. De fet, a sa segona part, el compositor és el seu amic i també director de cinema, Robert Rodríguez, que han col·laborat moltíssim. I això també és un fil que queda obert, perquè un altre dia m'agradaria parlar de com Tarantino va haver de fer mans i mànigues perquè Ennio Morricone acceptés tornar a composar-li sa música per una pel·lícula, per The Hateful Eight, Los Odiosos Ocho, que es va traduir en castellà, el títol, que va guanyar l'Oscar a sa millor banda sonora original, perquè ses anteriors experiències que havia tingut Morricone fent feina amb ell, amb Malditos Bastardos, i crec que l'altre era Django, doncs no va ser prou agradable per ell, perquè, clar, ja us podeu imaginar que Tarantino volia ser jutge i part també en sa feina del compositor.
I de Pablo, moltes gràcies.
No, a vosaltres.
Avui, la música de Kill Bill, ara un poquet de guateca, quedes?
El guionista que mos ha preparat avui.
Ara ho veuràs.
Ah.
El Guateque Musical.
I de Pablo, avui és un guateque dedicat a Amaral. T'agrada Amaral?
Sí. No, i els he vist en concert, en acústic, i va ser molt bo, perquè a més ella, aquella mateixa tarda, es veu que havia tingut una afonia, va anar a centre de salut, en un concert en el meu poble, a Sant Antoni, i no sé què li van receptar, què li van xutar, però va sortir prou bé, aquell show.
Visca Neva Amaral. Tal dia com avui, en però de l'any 2000, es publicava Una pequeña parte del mundo, un disc d'Amaral, un dels discos més escoltats del pop espanyol, i per això els dediquem al nostre guateque, i començarem per Rosita, un dels seus temes més reixits, però de la primera època.
Com hablar s'ha convertit en una de les cançons més reconegudes del duet, és un exemple clar de la seva capacitat per connectar amb emocions íntimes a través de lletres senzilles.
I Moriria por vos va ser publicada dins el disc Estrella de Mar. Aquesta cançó és un dels grans èxits del duet i una de les més cantades en directe. I va ser clau en l'explosió popular d'Amaral a principis dels 2000. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas. No tengo planes más allá de esta cena. Es un misterio hacia donde la noche nos lleva.
Més tamacles, Cintino Soinada és un dels grans himnes del pop espanyol dels 2000. Va ser un dels singles clau que va consolidar Amaral com a banda de referència. Los días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada.
El Universo sobre mi, publicada el 2005, va ser un dels grans èxits radiofònics del disc Pájaros en la cabeza i mostra una evolució cap a un so més madur.
Marta Sebas, Guille i los demás és una de les seves cançons més personals. Parla sobre amistat i el pas del temps i és considerada una de les lletres més emotives del duo.
I tancarà la paradeta en Resurrección, una cançó de 2015 que simbolitza una nova etapa del grup i manté la seva essència emocional intacta després de més de dues dècades.
Siento que mi alma se encuentra perdida, que se junta la noche y el día. Siento que si te veo, terremotos recorren.
I és veritat que ens sabem totes. Sí. Amarasi té una cosa, és que té molt de hits i que hi havia un bateria mallorquí, en Toni Toledo.
Toni Toledo.
Que hi va tocar molt d'anys amb Amaral.
Bastants.
I que han sentit...
I en Jaime García, també cantant de Sexy Sadie, era segona guitarra.
Doncs avui Amaral ha protagonitzat aquest Guateque. Xisco Nadal, moltes gràcies.
Bon cap de setmana.
Celestí Oliver, gràcies.
Bon cap de setmana.
També Miquel Jum, moltes gràcies.
Fins dilluns.
Pablo, ja mos contaràs si vas a veure Kill Bill.
Fins divendres. Intentaré anar-hi dilluns.
I a veure si aquesta banda sonora encara te ressona tant.
Jo crec que sí.
Namargassi ha estat el control tècnic. Nosaltres tornem dilluns. Bon cap de setmana.